Bona nit a la Terra. Avui parlarem de la respiració i de l'estat d'ànim. Hipòcrates va dir que hi ha una circulació comuna, una respiració comuna. Totes les coses estan relacionades. L'oxigen resulta fonamental des d'un punt de vista fisiològic. Sense aliments podem sobreviure unes setmanes. Sense líquids podem sobreviure fins a 10 dies, però sense oxigen només uns quants minuts. I malgrat tot, l'interès per la respiració va més lluny de l'aspecte purament fisiològic, perquè la respiració ens permet prendre consciència del nostre cos i del nostre ésser interior. Diu la pedagoga Maria Teresa Bert que, gràcies a la pràctica conscient de la respiració completa, podem recuperar la pau interior perduda i enfrontar-nos als reptes del dia a dia amb una perspectiva renovada i diferent. Però els hàbits de les societats actuals no afavoreixen una bona respiració, al contrari, respirem de manera superficial, ràpida i incompleta. En general, controlem la respiració amb el cinturó clavicular i això significa deixar sortir poc aire, viure retenint l'aire, en una actitud constant de por i estrès, amb la caixa toràcica tensa, les espatlles aixecades i el diafragma inflexible. Una respiració correcta significa, entre altres coses, utilitzar bé les estructures orgàniques que tenim per respirar. La respiració comença pel nas, no per la boca. La seva missió és important. Neteja l'aire, l'escalfa, l'humiteja i el condiciona per passar en bones condicions a les vies respiratòries baixes. Amb l'hàbit de retenir l'aire, el centre de gravetat es desplaça cap amunt, al pit i al cap, i ens causa inestabilitat i falta d'equilibri tant a nivell psíquic com físic. Però amb la pràctica respiratòria conscient, recuperem el nostre espai interior i accedim de nou al nostre centre de gravetat, situat a la zona pèlvica. Llegim a l'article Respirar per sentir que respirar correctament és una forma d'estar, una actitud vital. La sensació que produeix cedir pas a l'aire és complaent, de llibertat, d'absència d'opressió i d'harmonia. No es redueix a una pràctica mecànica. La nostra vida comença amb una inspiració i acaba amb una expiració. I oxigenar cada part del nostre cos durant tota la nostra existència és essencial per tenir una bona salut física i mental. Una respiració adequada és el millor preventiu que hi ha contra l'estrès, a més de ser un antídot contra l'ansietat i el millor camí per la concentració mental. Diu Eckhart Tolle que una de les maneres de connectar amb el moment present és prenent consciència de la respiració, un dels mètodes de meditació més antics. Ens proposa Tolle: segueix molt atentament la teva respiració en tot el seu trajecte cap a l'interior del cos i després cap a fora. Quan ets conscient del cos interior o segueixes atentament la respiració, estàs molt alerta, però no penses. Avui ens agradaria sentir les vostres aportacions al voltant dels hàbits respiratoris, de quin valor doneu la respiració, si heu après a respirar bé, us agradaria aprendre a respirar bé? 93-201-7474.
Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.
Car with open arms, not wait to be embraced.
És pràcticament un quart de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. En aquesta hora, la respiració. La respiració i l'estat d'ànim. I a partir de les dues vindran amics coneguts i saludats. Avui farem tertúlia sobre els petits plaers, coincidint amb l'inici de l'estiu, amb Jordi Busquets, amb Rafael Nadal i amb Quim Vilà. I en aquesta hora, fins gairebé a les dues, Brigitte Hansmann, que és directora de l'Escola ERMI, Escola de Respiració, Moviment i Integració Emocional. Brigitte, bona nit.
Bona
Benvinguda.
Nit.
Què tal, com estem?
Gràcies. Una mica cansada a aquestes hores, però
continuem
encantada d'estar aquí.
Com és la seva respiració en aquesta hora?
La meva de respiració? Bé, s'expandeix amb la inspiració.
Sí. Hi ha diferència entre la respiració d'aquesta hora, seva, i la del matí?
No.
Fins a quin punt, en la majoria de casos, tenim infrautilitzades les nostres capacitats respiratòries?
Moltíssima gent, a la meva experiència, doncs, respira el mínim imprescindible per sobreviure. I això es deu a que des del començament de la vida descobrim que podem fer servir la tensió dels nostres músculs per interrompre sensacions que no ens agraden. Aleshores, quan sentim alguna cosa que ens fa por o que ens fa mal o que simplement és una mica desagradable, doncs ens tensem i això és una bona sensació perquè jo he fet alguna cosa i la sensació dolenta ha desaparegut. I aleshores ens acostumem a mantenir aquestes tensions i doncs interfereixen amb la nostra capacitat d'expandir-nos amb la inspiració i de descansar cap a dins amb l'expiració.
Descansar cap a dins, en diu vostè, amb l'expiració.
Amb l'expiració. El moviment d'inspiració és un moviment actiu que hi ha tota una sèrie de músculs que es contrauen i això permet l'entrada de l'aire al cos. I amb l'expiració, aquests músculs deixen anar, es relaxen i tota l'experiència és de, si et fixes, és com que descanses cap a dins i cap al terra, cap a l'espai, endavant de la columna, l'eix central del cos.
Com és, per tant, el procés de respirar?
Com és, per tant,
el procés de respirar?
És el moviment de la vida mateixa, com igual que els organismes unicel·lulars, doncs amb la inspiració ens expandim i amb l'expiració descansem cap a dins. Prenem contacte amb el món que ens envolta i descansem cap a dins del que som, en el fons del nostre ser.
De seguida començarem a escoltar els primers testimonis dels oients al 93207474 avui parlant de la importància de la respiració en relació al nostre estat d'ànim. Com hem de fer la respiració?
De cap manera no l'hem de fer. És més aviat qüestió de permetre-la, de permetre els moviments naturals de la respiració. És un moviment fisiològic que ocorre automàticament i no l'hem de fer. Però degut a les tensions habituals, de les quals ja no som conscients perquè ens hem habituat, doncs queda restringit. Si volem respirar amb més amplitud, doncs és qüestió de sentir com és l'expansió del nostre cos amb la inspiració i aleshores ràpidament ens trobarem amb les tensions que limiten i podem doncs, donar-nos el permís d'expandir-nos fins al punt de sentir aquestes limitacions i potser una miqueta més enllà. Però si ens esforcem massa, doncs no podem sostenir aquest esforç durant molt de temps. Però sentint doncs, les limitacions, les tensions que limiten el moviment natural, podem prendre contacte amb els continguts emocionals, el que ens ha portat a restringir la nostra, el nostre moviment respiratori habitualment. I aleshores, doncs, amb l'expiració, podem concedir-nos, aprendre a concedir-nos aquest moment de descans cap a dins.
93207474. Vero, bona nit. Hola, Vero.
Hola, bona nit.
Què tal? Com estem?
Què tal? Molt bé.
Què ens expliques sobre la respiració?
Mira, bueno, jo volia també explicar-vos que, bueno, porto uns quants anys practicant ioga i al principi de tot de començar a conèixer les tècniques de respiració va ser quan em vaig adonar que mai m'havia parat a observar, no?, de com respirava. I vaig veure que no respirava del tot bé, no? Llavors, bueno, la majoria de nosaltres no som conscients de com respirem i si uns quants cops al dia prenguéssim atenció de com respirem, de la nostra respiració, pues el nostre camí per la vida seria molt, molt diferent, no?
Què vol dir, Vero, no respirar bé?
Bueno, això, pues, el que és respirar des de l'abdomen, no? Normalment la respiració ja puja cap al pit, no? Per tensions, preocupacions i demés, hem pujat la nostra respiració des del pit cap amunt, no? I realment hauríem de respirar des de l'abdomen i no des del pit, no? Des del baix ventre. Llavors, bueno, això era el que jo deia de que no respirava del tot bé, no? Perquè jo respirava pues, des del pit. I bueno, és això. Llavors, bueno, a mi personalment la respiració m'ha ajudat moltíssim, no? M'ha ajudat pues, a descansar millor, a dormir bé, a descontracturar musculatura i, bueno, fins i tot a combatre ansietat. Llavors, bueno, per mi la respiració és com la meva eina, és com la meva medicina, no? Per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, és això, moltes tensions que tenim al cos ens impedeixen que la nostra respiració pues, flueixi naturalment. Per això, pues, el més important és prendre en consciència, però també tenir una bona postura corporal. Doncs, bueno, obrir el pit per davant, obrir la part intercostal, tenir la columna, bueno, estar recta, per tal que això, que l'aire pues, pugui fluir lliurement.
Llavors, pel que fa... Clar, vostè ens parla d'ansietat, de descontracturar la musculatura, però pel que fa a l'estat d'ànim, com pot veure's afectat per la respiració, no? El neguit, el mal humor...
Bueno, moltíssim. De fet, bueno, jo convidava els oients una miqueta que fessin doncs, la prova, no? De quan estem malhumorats, quan estem neguitosos, quan ens hem enfadat amb algú, que provem, no?, a fer doncs, unes quantes respiracions lentes, profundes i molt conscients i a veure què passa, no? Segurament doncs, l'estat d'ànim canviarà una miqueta, prendrem més distància amb allò que ens ha fet enfadar o amb allò que ens ha neguitejat i veurem les coses d'una altra manera. Això sí que... Convido que es faci la prova.
Sí, està d'acord. No? Brigitte, vostè també convidaria els oients en aquest sentit?
Sí, estic totalment d'acord amb tot el que diu la Vero. Una cosa, una puntualització que m'agradaria fer, es parla molt d'això de la respiració abdominal o toràcica. Fins i tot quan fem una respiració molt petita, molt mensa i es mou amb prou feines aquí dalt, la part alta del pit, això... No és el pit que fa aquest moviment, és el moviment del diafragma. Normalment les costelles aleshores queden molt quietes i és una mica com si la caixa toràcica realment es convertís com en una gàbia, que totes les costelles queden quietes i estàs com atrapat dins del pit. I és una porció molt, molt petita del diafragma que fa aquest moviment. Aleshores, doncs el moviment, el que diuen la respiració abdominal, si realment pots permetre que el moviment arribi fins al fons de la pelvis, s'ha de permetre també que les costelles es moguin. I allà penso que hi ha una mica de confusió en el món del ioga i de la meditació, perquè jo m'he trobat amb professors que m'han dit que mantingui les costelles quietes, que no es moguin, perquè haig de fer una respiració abdominal. Doncs jo abogo una respiració que permeti la resposta de tot el cos sencer.
Vero, vol afegir alguna cosa?
Doncs no, res més. Només era una miqueta convidar a que provem a fer això en moments determinats del dia i també a ser una miqueta més conscients de la respiració, perquè moltes vegades prenem atenció a moltes altres coses i la respiració, que és importantíssima, no hi dediquem ni 3 minuts al dia, no? Llavors, era una miqueta això.
Moltíssimes gràcies, Vero, per la seva aportació. Que tingui una nit plàcida.
Gràcies, igualment. Adéu, bona nit.
Adéu.
Avui a una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, 5 minuts i 2:15, estem parlant de la respiració i l'estat d'ànim. Ens parlava la Vero Brigitte d'una respiració que pot contribuir a combatre l'ansietat, el neguit, el mal humor, amb respiracions profundes. Això suposo que hi està d'acord.
Totalment.
Sí, com deia. Però hi ha diferents tipus, no?, de respiració. També n'hi ha de revitalitzants, n'hi ha de relaxants, preventives d'estrès.
Per mi, és qüestió de seguir, d'escoltar el cos i seguir el que el cos demana en cada moment. Aleshores, pot haver-hi moments en el que necessites activar-te i doncs, aleshores convé que facis alguna activitat, no sé, vés a caminar i fes alguna cosa que et fa respirar d'una forma revitalitzant.
El que passa que vostè està molt acostumada a escoltar el seu cos i la societat actual hi ha molta gent que no.
Mm-hmm. Doncs podem fer una prova ara mateix. Fixeu-vos com esteu seguts o jeguts o de la manera o drets, de la manera que esteu ara en aquest moment. Quines parts del vostre cos estan en contacte amb la part sòlida del món, amb el terra, amb la cadira, amb el sofà, amb el llit? I noteu les sensacions del moviment de la vostra respiració. Podeu notar que en el moment de la inspiració, que hi ha com un moviment d'expansió, canvia la pressió del vostre cos en relació a aquesta part sòlida amb la que esteu en contacte. El vostre pes hi arriba d'una manera diferent de com arriba quan esteu aspirant i descanseu cap a dins i cap al terra. Fins i tot quan el moviment de la respiració es minxa, s'hi pot notar una diferència. Aleshores, això és una guia que ens permet prendre contacte de moviments i sensacions que potser d'entrada són subtils, però són molt, com es diu ara això? Són factuals, són
tangibles,
materials.
Tangibles.
Tangibles, això, bona paraula.
Thank you.
El tantra és una pràctica sagrada i meditativa que utilitza la sexualitat com a vehicle. En la parella tàntrica, l'altre representa la porta que ens porta a la fusió de l'existència. La parella tàntrica es permet viure en plenitud el desig i el converteix en meditació. A través de la respiració, els amants eleven l'energia sexual dels genitals al cor. D'aquesta manera, es dissol el seu ego, es fonen l'un amb l'altre i experimenten l'èxtasi meditatiu. En aquest moment la ment desapareix. És com si els límits que separen el cos físic de l'espai es volatilitzessin per entrar en comunió amb el tot. El tantra pot ajudar a créixer. La comunicació amb la teva parella guanyarà en qualitat. La intimitat aconseguirà un alt grau de profunditat i us sentireu més units que mai.
Acabem d'escoltar un text de Maite Domènech amb la veu d'Elisabet Pedrosa quan són pràcticament 11:45 a una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Sentirem d'aquí un no res els senyals horaris. No sé si la Brigitte Hansmann està d'acord amb que la respiració és el mitjà a través del qual els amants eleven l'energia sexual.
I tant, i tant. Jo crec que això es pot aplicar no només a la relació d'amor entre una parella, sinó també amb la relació amb la vida mateixa, en qualsevol moment de la teva vida. En tot moment pots estar compenetrat i amb la terra que et sosté i l'aire que entra en el teu cos i el que tu deixes sortir de tu amb la respiració.
Però aquí ja no està parlant d'energia sexual, o sí?
Energia de la vida que bueno, és sexual, en el fons, no? Tots hem sortit d'un acte sexual.
93-201-7474. Maria Luisa, bona nit.
Buenas noches.
Què tal? Què ens explica?
Pues el tema de la respiración para mí ha sido muy importante porque tuve un cambio, ¿no?, de vida debido a ello, de que tomé conciencia y cambié mis hábitos de respirar, con el yoga, con ejercicios, con mantras, con otro tipo de cosas, pues noté que mi salud mejoraba. Y me di cuenta que llevaba tiempo sin ir al médico. Y digo, uy, ¿qué está pasando? Y digo, esto funciona, ¿no? Entonces, noté que estaba estudiando, estuve haciendo cursos y tal, como que tenía mejor memoria, mi calidad de vida mejoró, las articulaciones mejoraron. El estómago, que normalmente lo tenía trincado así con cosas emocionales y tal, pues con la respiración como que eso se desbloqueó, ¿sabes? Como que se abrió y mejoró también, claro. Y bueno, pues la mente más clara, la salud,
que...
vitalidad...
Podem recomanar ser conscients de la respiració a les persones que no necessàriament tinguin cap malaltia.
Pues sí, es importante porque muchas veces respiramos como no respiramos lo suficiente, no cogemos bastante oxígeno, respiramos nada más en la zona alta y es bueno bajar el diafragma para que se llene todo de oxígeno. Entonces yo recomendaría los ejercicios de yoga, son muy interesantes, y sobre todo hacer respiraciones y ejercicios en el campo, algún día a la semana que podamos, donde haya árboles, en el parque, es muy importante eso. El tema de la respiración abdominal, la respiración activa de oxigenación para el cerebro, todos esos ejercicios pues son muy importantes, y la conciencia, porque si no ponemos conciencia en lo que estamos haciendo, pues no lo sentimos, ¿no? Porque si decimos que tú estás respirando para una mejor calidad de vida, para tener más salud, eso te va a funcionar, porque lo estás haciendo con toda conciencia de lo que estás haciendo.
Sí, em diu la nostra productora que vostè recomana treballar mantras per tal d'ajudar a recordar la respiració.
Sí, bueno, los mantras pues son palabras mágicas, como yo le digo, los mantras y los mudras, y cuando uno está haciendo una meditación para la respiración, pues un poco ponerte en una situación de paz mental y puedes cantar un mantra, claro, o simplemente yendo en el autobús y repitiendo, por ejemplo, el Om Namah Shivaya o un Mane Padme Hum, que son mantras curativos, mantras de paz, mantras de equilibrio. Y claro, pues eso te ayuda porque estás concentrada en un mantra que te está... O se puede crear un mantra, lo que quiera, ¿no? Unas palabras bonitas de paz, de luz, de amor, de armonía, cuando está con la conciencia en la respiración. Yo creo que cada uno puede inventarse su propio mantra para en ese estado de conciencia respiratoria.
Doncs Maria Lluïsa, en prenem nota. Moltíssimes gràcies per la seva aportació. Que tingui una nit plàcida. Bona nit. Té alguna cosa a dir-hi, Brigitte, sobre el que ens ha explicat la Maria Lluïsa?
Estic molt d'acord amb la importància de la respiració per la salut. El que he pensat que volia explicar als audients és... Imagineu-vos el diafragma com és. Poseu les mans allà al voltant de l'arc de les costelles. El diafragma s'encerta allà tot al voltant de l'arc de les costelles, que comença allà a la punta de l'esternón i va al voltant del cos fins a la columna i arriba bastant a baix a la columna. I aleshores és com té una forma de cúpula i les parts laterals del diafragma és una matèria contràctil, múscul, i la part horitzontal, la part alta, és com una mena de tendó. I amb la inspiració la part contràctil es contrau i això baixa el diafragma, el fa més pla i més ample. I aleshores el que diem a la respiració abdominal és com permetre la resposta a aquest moviment que baixi cap al ventre. O sigui, el diafragma amb la inspiració empenta el contingut del ventre cap avall i fins i tot sobre el fons de la pelvis i la part de darrere de les lumbars i el sacre, tot això. Intenteu com permetre que hi hagi aquesta resposta allà baix, que tot això allà baix s'eixampli amb la respiració, amb la inspiració. I aleshores amb la expiració simplement deixeu caure.
I és una part gran del nostre cos. És
gran i allà a dins totes les vísceres que hi ha a la cavitat abdominal, hi ha gent que li diu que això és el segon cervell. O potser podríem dir que és el primer cervell. Hi ha un fotiment de terminacions nervioses allà que serveixen no només per digerir, assimilar les parts de tot això que ingerim a nivell de menjar, sinó també a nivell de tota experiència. Allà se separa el que és assimilable de lo desitjable i doncs s'assimila el que podem fer servir a tots els nivells i la resta cap enfora.
És una metàfora també, eh?
I tant.
El cervell. Em fa gràcia, si em permet la broma, Brigitte, que utilitzi l'expressió fotimer. Vostè, quants anys fa que viu a Catalunya?
27.
És bonic. Bé, avui estem parlant de la respiració, una nit a la Terra, la respiració i l'estat d'ànim. Quina és la relació, Brigitte, entre les emocions i la respiració? Fins a quin punt cada emoció està lligada a un ritme respiratori? Fins a quin punt, en la línia del que comentàvem abans, per exemple, en un moment d'ira, la respiració ens funciona de manera diferent a un moment de calma?
Mira, les emocions ens donen informació a nosaltres mateixos, són com una senyal que ens donem respecte als nostres desitjos, les nostres necessitats, el seu grau de satisfacció, antecedents de la nostra història personal, les nostres preferències. I, doncs, habitualment reaccionem envers aquestes emocions, aquestes expressions d'una part de la nostra vivència amb rebuig quan no ens agraden, amb cortícia quan ens agraden, i si són neutres, bueno, no li fem massa cas. Aleshores, doncs, per rebutjar arrapar les que volem, doncs fem servir tensió muscular, esforç. Ens esforcem per no sentir segons què, el que no ens agrada, o per aconseguir allò que volem. Aquestes tensions, doncs, limiten el moviment respiratori natural. I aleshores el cervell ja no arriba a la informació d'allò que sentíem. El que arriba al cervell aleshores només és la senyal de la tensió. Aleshores, per una banda, ha sigut per regular, entre cometes, controlar les nostres emocions, que hem començat a limitar la respiració, a restringir-la, a fer-la minsa cada cop més, amb el resultat de que en el fons no tenim control, sinó que allò que apartem de la nostra consciència ens surt, però no tenim control. I aleshores, doncs, moltes vegades l'experiència és de que hi ha una cosa molt poderosa que ens pot i no podem controlar això. I per una altra banda, la respiració, doncs, ens pot servir per tornar a establir contacte amb aquestes parts de la nostra vivència i comprendre i ajudar a afavorir que pugui fluir.
Tanit, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Tanit? Què ens explica pel que fa a la respiració?
A veure, jo us explico una miqueta la meva experiència. Jo sóc cantant, vaig començar a fer classes de cant, teatre, dansa, música, i des de ben joveneta, des dels 12 anys, vaig començar a estudiar el que és respiració. Vaig estar potser 4 anys respirant només, fent classes de cant. No em deixaven cantar perquè deien que el primordial era una bona respiració, i amb el temps he vist que és cert. Jo tinc bronquiestàcies de naixement, que és una malaltia als alveols, i amb tot el treball de respiració, doncs, he pogut augmentar la meva capacitat respiratòria i tenir molt més d'aguante, no?, a l'hora d'aguantar notes llargues i això. També he estudiat ioga, he fet respiracions de foc, per exemple, que és una respiració que és pel nas, que es treu i s'agafa pel nas, que va molt bé per activar el que és la sang, tot el sistema nerviós, respiracions dels hemisferis per equilibrar els dos hemisferis i un munt de taules de ioga, no? I he vist que això ha sigut una gran ajuda també per al meu estat anímic, per exemple. Depèn com tinguis la respiració, les teves emocions poden canviar, no? I amb una bona respiració pots arribar a controlar les teves emocions. Jo a les meves... Digues.
Sí, què entén vostè per bona respiració, Tanit?
Una bona respiració l'aconsegueixes amb un bon mestre i aprenent a respirar amb el diafragma, aprenent a respirar amb tota la caixa toràcica, no només limitar-se a respirar amb el que és la part de dalt del cos, que normalment quan som bebès som com unes boles d'aire que ens inflem i respirem amb tot el cos, i a mesura que ens anem fent grans ens anem bloquejant d'alguna manera i anem tancant tota aquesta respiració. I per mi, i a les meves classes, el que faig és tornar a ser com un bebè, no? Tornar a aprendre aquesta respiració, tornar a desaprendre tots els hàbits que agafem de postura, de tensions...
Et donaria alguna suggerència? Bé, entenc que costa molt, eh? Però alguna suggerència bàsica pels oients que s'estiguin escoltant ara mateix i que se sentin, per exemple, estressats?
Doncs, a veure, això seria anar a un mestre que t'ensenyés a tornar a respirar, respirar molt pel nas, intentar sentir la respiració de quan vas a dormir, que se t'infla la panxa. Doncs és una mica aquesta respiració, la respiració que tenim abans d'anar a dormir, no? Seria la respiració correcta.
Doncs, Tanit, moltíssimes gràcies per la seva aportació. Que tingui una nit plàcida. Fins una altra. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
I la Brigitte Hansmann, què els recomanaria als oients que vulguin dormir i que no puguin? Quin tipus de respiració?
Doncs sentiu el matalàs que teniu a sota, sí, i deixeu el vostre pes caure cap allà. Si hi ha tensions en el vostre cos que no us deixen descansar cap al matalàs, procureu portar el moviment de la respiració cap a aquests llocs. Doneu les gràcies a aquests músculs que estan treballant tant i tant i s'estan esforçant tant.
Per no deixar-nos dormir.
No, perquè estan realment estan habituats a fer feina i estan allà, la seva intenció és bona, perquè ens volen ajudar, no saben que en aquest moment ens estan fent les guits. Imagineu-vos que sou l'amo en una fàbrica i que heu d'anar a investigar què fa tothom. Us heu oblidat aquesta gent allà concretament què està fent. Doncs d'entrada doneu-li les gràcies per fer tota aquesta feina i convideu-los a prendre's un moment de descans.
Va, deixeu els músculs que estan en tensió.
Sí.
Molt bé, un cop els hem donat les gràcies als músculs que estan en tensió,
segurament d'entrada s'alegren. I es permeten expandir-se una miqueta amb la inspiració i aleshores amb la expiració podeu afluixar-les una mica més. Si això és difícil, doncs aleshores tenseu-los deliberadament. Feu aquesta tensió que una part del vostre cos ja està fent de totes les maneres i feu-la deliberadament. Potser podeu fixar-vos què sembla ser que esteu fent quan feu això. Per què serveix? I aleshores preguntar-vos si realment fa falta en aquest moment. I aleshores esperant, deixar anar i doncs sentir el matalàs, a sota del matalàs i és la Terra. Imagineu-vos lo gran que és la Terra. Deixeu-vos sostenir per aquest planeta. I aleshores amb la inspiració, si us heu donat realment el moment de descans que hi ha al final de l'expiració, que us heu deixat caure cap a la terra, cap al terra, aleshores la propera inspiració és més gran i és més profunda i és com si deixeu una part del cel entrar dintre de vosaltres i que us porti la pau i que us expandeixi, que us faci grans. I aleshores amb l'expiració torneu a deixar a descansar els braços de Mare Terra.
Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Joan? Què ens explica pel que fa a la respiració?
Bé, jo voldria ressaltar un concepte, la respiració com a vida. La nostra vida és respiració. I aquí hi ha una saviesa a la nostra naturalesa de vida, una saviesa que el nostre cos, la nostra, sap respirar. A la Índia, a la Xina, al Japó, hi ha moltes maneres de... ens ensenyen moltes tècniques. Tot plegat, la nostra naturalesa ja sap respirar. Jo vull remarcar tot plegat aquesta idea. Com atendre o com recuperar aquesta respiració natural, aquesta respiració nostra vida, aquest moviment de respiració. Aquí està representada a la respiració la nostra vida i la nostra plenitud o la nostra, el desig de viure a la respiració. La idea és com tornar o com recuperar o com poder observar o sentir aquesta nostra respiració. I a vegades, d'una altra banda, també jo, com que soc professor d'arts marcials, també tinc algun coneixement sobre com exercitar la respiració. Algunes tècniques que hi ha per exercitar i concentrar la respiració, sobretot a la part de baix, a la part del centre, a la part del tàndem. Amb això vull dir, per una banda, la nostra vida que sap respirar, com podem escoltar això, prendre consciència, tornar a la nostra saviesa. I per una altra banda, sí podem fer alguns exercicis o algunes pràctiques que ens ajudin a trobar aquesta respiració profunda Llavors, bé, dos coses, resumint. Dos coses, escoltar la respiració que surt de la nostra naturalesa, com els nens petits que respiren de la panxa, quan som grans, això es complica una mica, les preocupacions, cada cop estem més fora del nostre cos, com tornar a escoltar, sentir, observar aquest cos, aquesta respiració, aquesta naturalesa. I per una altra banda, sí, hi ha tècniques, hi ha maneres, a la Índia està el ioga, a la Xina el tai chi, i al Japó doncs, tenim arts marcials. Molt interessant, i que ens poden ajudar.
Joan, doncs, acaba de fer vostè un resum impecable,
Perfecte.
Li agraeixo moltíssim aquesta aportació. Evidentment, ens estaríem hores parlant amb vostè. Fa molts anys que és professor d'arts marcials?
Bueno, jo porto de petit, doncs, 18 anys.
Déu-n'hi-do.
No sé si seria possible fer la meva pàgina web per antena, no sé si...
Sí, sí, endavant.
Mireu, la meva pàgina web és www.escoladelvigor.net.
Doncs queda dit.
Moltes
gràcies, Joan.
Agraït.
Bona nit.
Bona nit.
I aprofito per donar també la pàgina web de la Brigitte Hansmann, la nostra convidada. Ella és directora de l'Escola Ermi i la pàgina web és ermi.net. S'escriu... Un?
Ermi, eh?
Sí, exacte, s'escriu E-R-M-I-E. Ermi.net. S'ha parlat molt avui dels nadons, Brigitte? I és cert, no?, que quan som nadons fem una respiració completa i que a mesura que creixem la deixem de fer.
Sí, tot va bé. És que era un dels punts que tenia pensat tant amb la trucada anterior com aquesta. Molts dels meus clients tenen problemes respiratoris des que són nadons. Ja sigui per una experiència traumàtica perinatal o alguna malaltia, alguna separació prematura de la mare, o per recomanacions com les que es fa, com per exemple gent com el doctor Estivill, que n'hi ha d'altres que recomanen el mateix, que quan hi ha sensacions que les vivim com intolerables, una part del nostre organisme s'immobilitza per no sentir allò. I aleshores, si això es repeteix, o de vegades es prova amb una vegada, allò queda paralitzat com una part del nostre cos que està com immobilitzat i no participa en la respiració. I això moltes vegades passa al començament de la vida, els nadons que ploren nits senceres. I aleshores, pensa que les experiències que són sensacions agradables, desagradables o neutres, no? El nostre cervell les va com agrupant amb sensacions que s'assemblen dins de les categories d'agradable, desagradable, neutra. I això des del primer dia, potser també ja dins de la panxa de la mare, és al cap d'uns anys que quan comencem a aprendre llenguatge que associem significats amb aquestes sensacions que normalment queden com més o menys per sota del nivell de la consciència, no s'arriben a fer explícits, però no són molt inconscients tampoc, estan com, formen com la tonalitat emocional amb la que vivim. I aleshores, doncs, si passes la nit plorant i ningú no ve, doncs pot ser la idea que el significat que comences a atribuir-li és que a mi el que jo tinc a dir ningú no li interessa, o potser jo no interesso a ningú, soc poc important i el que jo necessito en aquest món no hi ha manera d'aconseguir-ho. I això doncs queda com una mena de supòsit, pressupòsit bàsic sobre les que desenvolupem la continuació de la nostra vida, i no ajuda molt.
A veure què ens explica en Josep. Bona nit i bona hora.
Què tal?
Josep, com estem?
Se sent?
Sí, perfectament.
Sí, escolta, I jo voldria parlar d'una cosa que, com que jo soc practicant de Reiki, tinc dos nivells de Reiki, jo me faig Reiki a jo mateix i, clar, jo necessito jo relaxar-me i respirar. Respiro i faig una teràpia. Però arriba un moment que jo no sé si ho faig bé o què, perquè em passa una cosa, que respiro molt fluixet, i el més curiós és una curiositat, no? Que sento com un frigit d'ous, no? Saps? I veig molta llum. I després me quedo bé, no? Però jo no sé si ho faig bé o no ho sé. Voldria que me fessin un comentari sobre això, si ho ha entès o ho he dit o...
A través de la ràdio costa molt fer un comentari a partir d'una explicació d'una respiració, Josep? No sé si la Brigitte se'n veu en cor.
Bueno, això del frigit d'ou no ho he acabat d'entendre, la veritat. Però el que em puc imaginar és que si has respirat molt poc, molt fluixet, com has dit, que arribes com una mena de sensació com de suspens. I això pot ser força agradable, com si estiguessis com una mica fora de la realitat. Jo el que acostumo a recomanar a la gent és prendre contacte amb la realitat, com prendre contacte amb la realitat material del món. Aleshores, realment com sentir lo sòlid del món que hi ha a sota. La meva feina és com té a veure amb la força gravitatòria i com d'integrar el nostre cos dintre del camp de força del planeta. I aleshores, doncs, això, tenir l'experiència sentida de lo sòlid del món a sota que et sosté, és algo que facilita molt després poder agafar la vida plenament, realment en plenitud, una gran respiració, però no a base d'un esforç que haig de comprendre l'aire, sinó a base de com d'obrir-te i deixar entrar l'abundància de la vida que està a l'abast de tothom en tot moment.
Josep.
Sí, de fet, a vegades jo noto hi ha moments que estàs i no estàs, saps? Saps allò? Però me desperto com molt bé. És algo increïble, Ho hauria de practicar tothom. És com estar aquí i allà, saps? Com, entens?
Però què hauria de practicar tothom, Josep?
Vale, d'acord.
No, Josep, li preguntava el què hauria de practicar tothom.
Ah, tothom això, el que faig jo, el Reiki o alguna teràpia d'aquestes, saps? De meditació, saps?
Cada cop hi ha més gent que ho practica. Bé, doncs, Josep, gràcies per la seva aportació i fins aviat. Bona
vale.
Nit. Fins una altra.
Vinga, adéu.
Deia Brigitte, i amb això haurem d'acabar perquè ens aproximem a les dues, falten dos minuts, deia Brigitte que la vida és abundància. I és plenitud també, la vida? Li pregunto.
La podem tenir així. És qüestió de com ens l'agafem. Que si estàs sents la terra que et sosté i realment et dones el permís de deixar-te ser sostingut, de rebre el suport de la terra i de ser tal com ets, com permetre't expressar la teva individualitat tal com ets. Aleshores també pots agafar la vida tal com t'arriba i quan arriben moments difícils, que n'hi ha, doncs trobes solucions. I si respires amb plenitud, les solucions que t'arriben són més aviat amoroses.
Així acabem. Brigitte Hansmann, director de l'Escola Hermi, hermia.net. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, m'ho he passat molt bé.
Ho celebro. Bona nit, fins una altra. Els oients fins d'aquí a 6-7 minuts després de les notícies de les dues, parlant de petits plaers.